Ara és el moment de l'esport. La tàctica a Ràdio Olot amb Aniol Puigvert.
Què tal? Com esteu? Benvinguts de nou per parlar sobre l'esport. L'esport de casa nostra, l'esport de la Garrotxa en un cap de setmana, l'últim cap de setmana en què pràcticament tots els equips, per no dir gairebé tots, per no dir tots, els equips de la nostra comarca jugaran el seu últim partit aquest cap de setmana. De fet, ja hi ha algun partit que no es juga en alguna disciplina esportiva aquest cap de setmana, degut, òbviament, a que comencen aquestes festes de Nadal. Per tant, anem a repassar el que ens ve aquest cap de setmana. Endavant! I comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, una Unió Esportiva Olot que jugarà el seu últim partit d'aquest 2025 i ho farà precisament a un camp complicat, el camp del València-Mestalla. Un València-Mestalla que ve amb una bona dinàmica, un equip que tot i estar en descens, el conjunt de València té un partit menys perquè no va jugar al camp del Barça B la setmana passada degut a que les pluges que hi havia a la Comunitat Valenciana prohibissin a l'equip viatjar cap a terres catalanes. En aquest sentit, la Unió Esportiva Olot ve d'un empat a casa 0-0 contra el Reus, un empat que tot i també tenir nombroses ocasions no va poder materialitzar i finalment va acabar amb aquest repartiment de punts, un punt per l'Olot, un punt per als Reus, un punt a l'Olot insuficient, que tot i seguir fora d'aquest descens, seguia un puntet d'aquest play-out, un puntet d'aquesta zona de descens, fa que la Unió Esportiva Olot no pugui respirar tranquil i, de fet, tingui tots aquests partits marcats en vermell al calendari, perquè són els partits que ha de guanyar, precisament contra equips de la part baixa de la classificació, com aquest València-Mestalla. Un València-Mestalla que, recordem, va començar molt malament, va començar en què les primeres jornades anava últim classificat i que en els últims tres partits porta dues victòries i un empat. Una victòria contra el Girona B, per exemple, i l'empat a la Ciutat Esportiva de Nijarque, la Ciutat Esportiva de l'Espanyol contra el filial Perico. Per tant, serà un partit en què els dos equips els agrada tenir pilota, un partit en què els dos equips tenen opcions en atac, tenen recursos i, per tant, d'alguna manera serà un partit que a priori ha de ser un partit atractiu entre el filial del València i la Unió Esportiva Olot. Un Olot que segueix tenint el repte d'alguna manera de guanyar el seu primer partit com a visitant aquesta temporada en aquest grup tercer de Segona Federació. És l'última oportunitat de fer-ho tant a la primera volta, és l'última oportunitat també de fer-ho aquest 2025. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, destacava també aquesta bona dinàmica que porta el València-Mestalla.
Sí, estan en una dinàmica positiva, han sortit allà, bueno, d'allà sota on acumulaven derrotes i no traien bons resultats. Últimament sí que estan traient bons resultats, crec que han estat una mica més acertats de cada porteria del que estaven al principi. És un equip que li agrada molt transitar, que et corre molt bé a les esquenes, sobretot quan recupera pilota, li agrada tenir espais i, bueno, típic filial amb jugadors joves, dinàmics, verticals, molt tècnics i això hem de ser capaços de contrarrestar-ho.
De fet, aquest serà el penúltim partit d'aquesta primera volta. Després, ja ha començat el 2026, l'Olot rebrà l'estadi municipal Atlètic Balears. Per tant, això vol dir que l'Olot ja ha jugat contra pràcticament tots els filials. Només falta el València-Mestalla i el tècnic, Roger Vidal, destacava que és un filial similar a alguns com, per exemple, el Girona o també el Castelló B.
Té unes característiques similars i bé, a casa seva són perillosos, nosaltres ens costa sumar fora i estem treballant per trencar aquesta dinàmica, encara que sigui l'últim desplaçament abans d'acabar l'any, encara que sigui l'últim, doncs hem d'aconseguir trencar-la i poder sumar els 3 punts.
I és que aquest és l'objectiu principal, el de guanyar el primer partit fora de casa, lluny de la Garrotxa, sumar els primers 3 punts que serien importantíssims per la tranquil·litat d'aquesta Unió Esportiva Olot i per plantejar l'últim partit d'aquesta primera volta contra l'Atlètic Balears de la millor manera. Vidal, explica quines són les claus per al partit d'aquest dissabte.
Bueno, ser capaços de llegir bé els moments del partit, no equivocar-nos i saltar les pressions quan no toca, no posar-los fàcils, no posar el partit en un context que ells es sentin còmodes, no? No facilitar-los les coses creant aquest context. Llavors, bueno, ser capaços de defensivament controlar aquests espais a l'esquena i ofensivament, doncs, bueno, tenir més presència a l'àrea, tenir arribada amb jugadors a segona línia i poder tenir, no?, més repercussió immediata dintre l'àrea.
La Unió Esportiva Olot cobrirà la jornada, aquesta penúltima jornada de la primera volta, i ho farà dissabte a les 12 del migdia. Per tant, tant els jugadors de València Mestalla com els d'Olot seran els primers en marxar de vacances, aquestes vacances de Nadal. Dissabte a les 12, com sempre, recordeu, des de mitja hora abans per Ràdio Olot, amb Olot a Ràdio Olot i amb en David Planella al capdavant. A les 5 de la tarda del mateix dissabte hi haurà el Poblense Terrassa, també a les 6 l'Andratx Barbastre, i tancarà la jornada de dissabte el Reus, que rebrà el Torrent. Diumenge a les 12, Espanyol B Correres, Atlètic Balears, Barça Atlètic i Eivissa Atlètic Lleida. A les 5 de la tarda, el Cuià Girona B i Sant Andreu Castelló B. Baixem algunes categories del futbol, marxem en aquesta primera catalana del futbol català, i és que també hi ha autèntics partidassos aquest cap de setmana, precisament també últims partits d'aquest 2025. Comencem parlant d'aquest Bosch de Dosca, un Bosch de Dosca que rebrà el líder, rebrà el Juventus Lloret, primer classificat. El Bosch de Dosca, per la seva banda, és setè classificat. Màxima tranquil·litat de moment dels homes de Fran Dorca, que òbviament preveuen un partit complicadíssim, perquè el Juventus Lloret, ja des del principi, dèiem que és un dels equips favorits d'estar a la part alta de la classificació, perquè no ascendir directament de categoria. L'objectiu del Bosch de Dosca és clar: fer-se fort a casa i sumar 3 punts aquest cap de setmana suposaria acabar aquest 2025 molt més a prop de la zona de playoff que no pas de la zona de descens. El tècnic Fran Dorca analitzava el partit d'aquesta manera.
Bueno, sabem que serà un partit complicat, és el líder i això ja t'ho diu tot. Un equip molt potent, bueno, és un equip especial, és diferent de tots els de la categoria, bueno, per les circumstàncies que tenen, entrenen més que ningú, físicament són molt potents, però bueno, per nosaltres pues és un repte. Si a algun lloc tenim opcions de fer-los mal, pues és aquí a casa, i així ho intentarem.
I és que el Bosch de Dosca podríem dir que és un equip amb dues dinàmiques totalment diferents. En les primeres 4 jornades va sumar només 2 empats, després va estar 5 partits consecutius guanyant, és a dir, 5 punts, 15 punts, perdoneu, de 15 possibles, i ara sí que és veritat que acumula aquest últim puntet de 9 possibles. Tot i això, el Bosch de Dosca, precisament el seu tècnic, en Fran Dorca, valora aquest primer tram de temporada.
Doncs positiva, la veritat. Jo crec que tots hauríem firmat arribar en aquest moment amb els punts que tenim. Ara, bueno, mirant-ho en perspectiva, hi ha algun partit potser que se'ns ha escapat i que podíem tret més punts, però bueno, en general molt i molt positiva, sobretot l'adaptació dels nanos a la categoria. Som molt i molt joves i això porta un temps. Crec que ho hem fet bastant ràpid i, bueno, de moment, a seguir. La segona volta serà molt dura i necessitem treballar molt més que el que hem fet ara perquè, bueno, perquè tot vagi bé i puguem assolir l'objectiu.
Doncs el Bosch de Dosca, que jugarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda, l'altre garrotxí és el Sant Jaume, que ho farà mitja hora abans a casa amb el Parets. Altres partits, dissabte a les 4, ho dèiem, Granollers-Figueres i Sant Jaume-Parets, a 4:45, Can Givert-Argentona, a 4:45, Bosch de Dosca, Juventus Lloret. El mateix dissabte tancarà la jornada de la primer dia d'aquest cap de setmana el Lloret-Tossa a les 6 de la tarda. Diumenge, 3 partits, a les 12 del migdia, Caldes de Montbui-Banyoles, a 2:45, Premià Torroella, i a les 5 de la tarda, el Palamós rebrà el Club de Futbol Mollet. Doncs això és els números d'aquesta primera catalana, aquesta última jornada d'aquest 2025. També, òbviament, hem de parlar de tercera catalana i destacar la classificació, perquè qui lidera i qui és campió d'hivern, passi el que passi en aquesta última jornada, és el Club Esportiu Besalú. Un Besalú que va pujar la temporada passada de quarta catalana a tercera, on parlàvem al principi d'aquest any, d'aquesta temporada, amb el seu president, amb l'Ernest Bassols, parlàvem sobre els objectius d'aquest Besalú. Comentava que l'objectiu primordial era el de consolidar aquesta tercera catalana, era el de consolidar la categoria. Després de pràcticament tota la primera volta, recordem que només falten 3 partits per acabar aquesta primera volta, doncs després de tots aquests 12 partits que ja porten a tercera catalana, el Besalú és líder. És líder amb 31 punts, a 4 punts de diferència del segon classificat, que és la Unió Esportiva Camprodon, i ja tercer classificat, que seria, recordem, aquests 6 millors tercers classificats farien play-off. Doncs és, de moment, aquest Club Poliesportiu Sant Jorenc, amb un partit menys contra el Sant Privat, un partit que s'havia de jugar aquesta setmana, però que, pel mal estat del terreny de joc de la conjunt garrotxí del Sant Jorenc, s'ha hagut d'ajornar de nou. Un Besalú que només ha perdut un partit, l'ha perdut al camp del segon, del Camprodon, per una àmplia golejada per part del conjunt local, en aquest cas l'equip del Ripollès, però que, a part d'aquesta derrota i l'empat d'aquestes 12 jornades, tots els altres partits els compta amb victòries. De fet, el president Ernest Bassols fa aquesta valoració i, òbviament, content de ser campions d'hivern.
La veritat és que quan va començar la temporada no ens ho esperàvem. Està clar que vam fer un equip per intentar no de pujar, però sí de competir en la categoria. L'última vegada que vam estar en aquesta categoria vam baixar i, per tant, el que volíem era no patir. Però bueno, sí que sabíem que teníem un equip arreglat, però potser perquè a aquestes alçades està a 4 punts del segon classificat, doncs això no ens ho esperàvem. Ara bé, és veritat que juguem molt bé, l'equip és molt seriós i excepte un petit accident que vam tenir a Camprodon, la resta de partits els hem tret molt bé, hem fet 7 o 8 jornades amb la porteria 0, o sigui que realment molt contents perquè la temporada està anant de moment molt i molt bé.
Aquest Besalú que ha aconseguit mantenir una miqueta el bloc dels jugadors de quarta catalana i, òbviament, reforçant-se amb alguns nous jugadors també de qualitat i de categories superiors. Li preguntàvem precisament al president del Club Esportiu Besalú quines eren les claus, quines creien que eren les claus des de la Junta Directiva d'aquest bon inici de temporada.
Hi ha dues o tres claus que per nosaltres són fonamentals i per mi com a president, i si vols tu, parlo també en nom de la Junta. La primera és fer un bon equip. L'equip és un equip que crec jo que està molt ben compensat a totes les línies, tenim molt bons davanters, tenim una mitja molt bona i tenim uns defenses que aquest any realment doncs està molt bé. La segona, i molt important, és tenir un entrenador que sàpiga moure tot això, i la veritat és que en Nil i en Giti ho estan fent molt bé. Ells són una mica el pal de paller d'aquest equip. I la tercera és que hi ha molt bona unió dintre el vestidor. Feia molts anys que no veiem un ambient tan maco. És veritat que també els resultats hi ajuden, perquè quan vas primer o quan vas a davant, doncs tot va bé, però sí que els primers dies o els primers partits, que encara no saps ben bé a quin lloc de la classificació aniràs, doncs ja es veia que l'ambient seria molt xulo, que l'ambient és de molt bons amics, de molt bons companys, es queden a sopar, o sigui, els jugadors sopen cada divendres junts, o sigui que hi ha molt bona harmonia en general amb tothom. I penso que una mica la clau és aquesta, no fer que el global de l'equip doncs estigui, que tothom estigui content i que tothom estigui feliç de jugar on juga.
Doncs aquestes són les claus d'aquest Club Esportiu Besalú en aquest inici de temporada. Líders, ara mateix ho dèiem, campions d'hivern, amb 31 puntets, 27 segon classificat al Camprodon. Repassem els partits d'aquest cap de setmana. La gran majoria el dissabte, 3 partits a les 4 de la tarda. A Badesenc, Sant Privat, Sant Jorenc, Camp de Bànol i Fontcoberta, Besalú. A les 5 de la tarda, l'Anglès, Riu de Llots i el Sarrià contra el Cornellà. I ja diumenge, 2 partits. Derbi Garrotxí de la part baixa entre el Garrotxa i el Sant Pere Màrtir a les 12 del migdia. I a les 5 de la tarda, el Montagut que rebrà a la Unió Esportiva Camprodon. Recordem aquest partit a les Preses i el Vilablareix. Bé, s'ha ajornat i es jugarà el dia 9 de gener, és a dir, ja el 2026. Marxem cap a quarta catalana, dissabte a les 4, la Canya Santa Pau, també Sant Miquel de Campmajor, l'Atlètic Olot, i Sant Roc, les Planes, a 2, quart de 5, Ripoll, Camós. A les 5 de la tarda, Castellfollit, les Preses B, i ja diumenge a les 11, Joreta, Serinyà, a les 4, Hostoles, Montagut, i el dilluns, Maià, Vall d'en Bas, a 2, quarts de 9 de la nit. Canviem ara de disciplina esportiva, marxem ara amb el bàsquet perquè també és l'última jornada d'aquest 2025 de tots els equips garrotxins. Comencem parlant de la Copa Catalunya Masculina, dissabte a 2:15 del vespre, el Club Bàsquet Vall d'en Bas rebrà el Sant Gervasi. Veiem la Vall d'en Bas, quarta posició, 7 victòries i 2 derrotes, Sant Gervasi líder d'aquesta Copa Catalunya, ara mateix pujaria directe amb 8 victòries i 2 derrotes. A Copa Catalunya Femenina, la Vall d'en Bas jugarà a casa, al pavelló de Sant Esteve d'en Bas, diumenge a les 5 de la tarda rebrà el Club Natació Terrassa. Un Terrassa que es troba al límit del descens, amb desena posició, amb 3 victòries i 7 derrotes, mentre que la Vall d'en Bas només ha aconseguit una victòria. És últim classificat amb una victòria i 9 derrotes. Marxem a la segona catalana femenina. En joc ara mateix el Bisbal Bàsquet amb la Unió Esportiva Cellera més les Planes. El bàsquet Porqueres Vall d'en Bas dissabte a les 4 de la tarda i el dissabte a les 3:15 el Club Bàsquet Olot rebrà el Club Bàsquet Salt. Olot i Cellera més les Planes, primera i segona posició, i tenim el Club Bàsquet Vall d'en Bas en aquesta novena posició, 4 victòries i 5 derrotes. En categoria territorial, dissabte a 7:15 del vespre, Olot Fontejau, a 8:15 Blanes, Unió Esportiva Cellera més les Planes, i el diumenge a 4:00 Club Bàsquet Vall d'en Bas Pia Olot rebrà el Club Bàsquet Sant Hilari. Repassem també aquesta categoria. En aquest sentit, veiem l'Hostalric Sant Joanenc diumenge a 12:00 PM, segona territorial. Un Sant Joanenc que és ara mateix sisena posició, posició còmoda pels garrotxins, amb 5 victòries i 5 derrotes. I acabem a primera territorial femenina amb 3 partits. Dissabte, 4:45, Club Bàsquet Vall d'en Bas Salt. A 8:15 del vespre, Pia Olot, Vall d'en Bas, derbi garrotxí. I el Club Bàsquet Bescaró diumenge a 5:45, que jugarà contra la Pia Olot. Doncs del bàsquet ara marxem amb el vòlei, que també hi ha jornada, també reiterem, última jornada d'aquest any. En aquest sentit, el club voleibol Olot visitarà el pavelló del Club Voleibol Arcs dissabte a 7:00 PM. Un Arcs que ara mateix es troba en aquesta mitja taula en ball, una posició per sobre del Club Voleibol Olot. En categoria femenina, repassem el partit d'aquest diumenge a 12:00 PM, que les olotines rebran a l'Hospitalet, un Hospitalet que es troba en 6a posició amb 10 puntets, mentre que l'Olot és terceres amb 16 puntets. I ara deixem enrere ja els pavellons i marxem a les piscines, marxem amb el Club Natació Olot, amb la secció de waterpolo. Un Club Natació Olot que dels 5 partits que ha jugat, el primer equip els ha guanyat tots 5, de fet, aquest últim per 9-33. I és que tots els partits que ha guanyat els ha guanyat per àmplia majoria. És a dir, que és un Club Natació Olot aquest any que, òbviament, té entre cella i cella aquest objectiu de l'ascens. Un ascens que serà complicat, com tots. Òbviament, l'any passat es van quedar a les portes, i és que l'objectiu principal d'aquest ascens, o la clau principal, més ben dit, d'aquest ascens, és mostrar el nivell que estan mostrant aquestes primeres 5 jornades, però no només amb els equips de nivell, podríem dir, inferior, sinó també amb els equips, sobretot amb aquest Club Natació Sallent, que és el partit de la pròxima jornada, i és que és el candidat també a ascendir de categoria. Precisament, el tècnic Jan Ivern fa una valoració d'aquest primer tram de temporada.
Bé, de moment la veritat és que estem molt contents del que portem de temporada. Hem jugat 5 partits amb l'absolut i hem aconseguit 5 victòries. La veritat és que ben aconseguides, podríem dir-ho. I la veritat és que estic molt content amb els jugadors, tant amb els absoluts com de les categories inferiors, perquè crec que estan treballant molt bé. I això també es veu reflectit a les convocatòries, que cada setmana que hi ha hagut partit amb l'absolut n'hi ha 3 o 4 que venen a donar-nos un cop de mà de juvenils i cadets, i la veritat és que molt satisfet.
De fet, ho comentàvem, la temporada passada es van quedar a les portes d'aquest ascens. Li preguntàvem a Jan Ivern precisament quines són les claus o aquest canvi de mentalitat que ha fet el Club Natació Olot.
Crec que respecte als altres anys el que ens passava era que probablement ens adaptàvem una mica al nivell del rival. Si el rival era un equip potent, doncs nosaltres sí que és veritat que traiem la nostra millor versió, però quan hi havia rivals de potser que eren més fluixets, doncs nosaltres no acabàvem de donar la talla, i aquest any crec que hem canviat això, i de moment sí que és veritat que les coses van molt bé, tocant fusta perquè segueixi així, i contents, contents.
Olot i Sallent, ho comentàvem, són els dos equips, òbviament rivals entre si, els dos equips candidats a aquest ascens. Li preguntàvem a Jan Ivern per on passa aconseguir aquest ascens.
Intentar mantenir el nivell, seguir entrenant com ho estan fent, i els partits durs que ens vindran ara contra el Sallent, que segurament és el nostre rival més directe, doncs està al nivell que hem estat fins ara. No? Crec que aquests dos directes contra el Sallent marcaran una mica la clau de si podem estar primers, segons, vull dir, aquí estarà la clau.
Un Club Natació Olot que té 2 partits menys, un Club Natació Olot que no jugarà ja fins al 2026. Canviem de disciplina, però no canviem de club. Seguim amb les nedadores del Club Natació Olot, que han fet un bon paper en aquest campionat júnior de Catalunya que s'ha celebrat a Barcelona precisament aquest últim cap de setmana. Un campionat júnior que ha quedat amb 14 medalles de les olotines, 4 medalles d'or, 3 per Blanca Codonya en 200, 400 i 800 metres lliures, i una de Berta Santos. També van aconseguir 8 medalles de plata, una en relleus de 4% estils, una medalla d'aquesta de plata dels relleus en què el Club Natació Olot, des dels seus entrenadors, mostren molt de mèrit, 2 de Blanca Codony, 3 medalles per Anna Vegas i 2 més per Berta Santos. Per acabar, també es van aconseguir 2 medalles de bronze, una per la Berta Santos i una per la Berta Nicolau. Com dèiem, en aquest sentit, el Club Natació Olot ha acabat com el 15è millor equip de Catalunya amb una puntuació de 980 punts. Primer el Sabadell, segon el Mataró i tercer podi per al Club Esportiu Mediterrani. I per tancar el programa d'avui hem de parlar de la Sant Silvestre. I no una Sant Silvestre qualsevol, perquè aquesta precisament es fa el dia 20 de desembre. És la Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca, una Sant Silvestre que, òbviament, no és la primera edició, és el tercer any consecutiu que torna. I, de fet, que es realitza aquesta marxa Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca. L'objectiu segueix sent el mateix que les altres curses Sant Silvestre, que és acomiadar l'any amb bon ambient, amb bona companyia i també, òbviament, fent esport. I cremant els torrons, uns torrons que normalment es mengen després del dia 20, però que en aquest cas ja fem la feina abans i després ens podem menjar aquests torrons més tranquil·lament. Ho comentàvem, serà aquest dissabte, dia 20 de desembre a les 5 de la tarda, amb dos nous recorreguts, un de 4 quilòmetres més amb recorregut més urbà i l'altre amb 8 quilòmetres, que és un recorregut més de muntanya. Com en altres proves, no només es basa en córrer, sinó que després d'aquesta marxa també hi haurà tallers infantils a càrrec de l'Associació de Famílies de l'Escola de les Escomes i també xocolatada per a tots els participants. Un dels organitzadors i professor de l'Escola de Sant Jaume de Llierca, Jordi Ustenc, explica una mica quins són els perfils d'aquesta cursa.
Any van tenir moltes famílies, eh?
Moltes.
Tenim moltes famílies. Som una escola petita, però la gent es volca molt amb les famílies, els mestres de l'escola i gran part de la població de Sant Jaume. I ara, doncs, bueno, clar, el perfil va una mica més enllà. Comença a apuntar-se gent que ja l'ha sentit dos o tres anys i que li fa gràcia provar-la. A més, sempre intentem canviar els recorreguts. El de muntanya, que després en parlarem, aquest any té una mica més de complicació. És a dir, que va creixent.
Són declaracions del programa La Finestra d'aquí d'Olot Televisió amb la Mònica Font. Parlaven d'aquesta cursa, d'aquesta Sant Silvestre, precisament l'objectiu principal d'aquesta cursa, a part de que tothom i tots els assistents que vinguin s'ho passin d'allò més bé, és també involucrar al màxim a tots els alumnes de l'escola. Ho explicava també un dels membres dels estellats de l'organització, més que una organització, l'entitat d'excursionista d'aquí a Sant Jaume de Llierca, Joan Soler.
I al cap i a la fi es tracta de que els projectes que organitzen des de l'escola, els implicats número 1 siguin els propis nens i nenes. I ells, al cap i a la fi, han de fer totes aquelles tasques que fan les associacions, les organitzacions, quan volen organitzar una cursa. Han de batejar-la, han de preparar des del minut zero quins seran els recorreguts, quina serà la logística que es mourà, i després estem la resta d'associacions per donar-los aquest cop de mà, la part més física i la part de treball, la part que potser representa més perillositat com obrir camins, però sobretot l'objectiu principal, no perdent el de vista, és que siguin els alumnes els que organitzen aquesta prova.
És important no perdre aquest punt de vista de l'objectiu d'involucrar al màxim a tots els alumnes i les alumnes, òbviament, de l'Escola de Sant Jaume de Llierca. Parlant d'aquests dos recorreguts, aquests 4 quilòmetres més urbans i aquests 8 més de muntanya, doncs en Jordi Ustenc ens ampliava més informació sobre els dos recorreguts.
El recorregut d'en Jaumet és l'urbà, diguéssim, és el nucli del poble, i allà sí que passem per diferents llocs més emblemàtics del poble, també per conèixer tota aquesta part més del nucli antic, l'escola, l'Ajuntament, que també ens col·labora i també li volem agrair. En aquesta potser no cal portar frontal, sí que és recomanat, però com que passem per llocs on hi ha molts punts de llum, anem més bé. Després, sí que tenim aquest any el recorregut un any més de 8 quilòmetres, que és el de muntanya, i aquest ja comencem a pujar a Santa Magdalena, comencem a passar per corriols de muntanya... La cosa es complica una mica.
Home, sí, sí. Més ja... Sí, sí.
Passes pel mig del poble, també, però de seguida t'enfiles cap a muntanya, i aquest any tenim un recorregut bastant tècnic.
Aquesta Sant Silvestre d'aquí, Sant Jaume de Llierca, que diferent, aquest tret diferencial que es fa abans de les Sant Silvestres, abans dels dies de Nadal. Recordem, abans de marxar, que la Unió Esportiva Olot jugarà dissabte, no diumenge, dissabte a les 12 del migdia, jugarà a la ciutat esportiva de Paterna, concretament al camp Antonio Puigades, un partit que es podrà seguir en directe des de 2:15 del migdia amb l'Olot Ràdio Olot, amb en David Planella al capdavant. Nosaltres tornarem de cares al pròxim dilluns, dia 22, dia de la loteria. A veure si des d'aquí també podem celebrar que ens toqui alguna cosa més. I, com no, també hem de recordar que hi ha molts clubs d'aquí a la comarca, no només en diferents disciplines esportives, que també tenen les seves respectives loteries. Veurem si no només hi ha sort en alguns clubs en l'àmbit esportiu, sinó també en aquest àmbit econòmic. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé.